Tas de Lletres a Punt Set Ràdio. Hola, bona nit. A continuació podreu escoltar el 8è i últim Tas de Lletres del 2012. Va tenir lloc el passat divendres, 14 de desembre, a la sala Bernat Martorell de Can Ramis. En aquesta ocasió, els convidats van ser el naturalista Martí Boada i el poeta Pere Jaume.
Tenim aquí a dos senglars, un del Montnegre i un altre del Montseny. Amb dos prou coneguts com per aquí fer una llista en plan curriculum vitae. Això se'ns va acudir a partir de la lectura del llibre d'en Pere Jaume, Pagèsiques, un llibre que, francament, no soc jo només qui ho diu, però altres amb més poder, diguem-ne, amb més coneixement de causa, ja ho han dit, que aquest llibre serà un clàssic de la poesia en català. Ara Pere Jaume se n'enreia, no? Perquè deia, ja no hi haurà clàssics, aquí 50 anys no n'hi haurà clàssics. I potser no, ningú llegirà poesia. Llavors comentàvem, doncs així, què fem aquí? Si no hi ha futur, què fem aquí? No? Doncs jo li comentava que almenys la meva forma de veure les coses és, no ho sé què passarà, però jo el que he de fer és això, avui. I llegint el llibre de Pere Jaume, vaig pensar, està molt bé, però em falta alguna cosa, tinc el Montnegre aquí, em falta alguna cosa. I com jo sabia, perquè ens coneixem fa molts anys amb en Martí, que ell té poemes i no els ha deixat sortir de casa gaire, només en algun àmbit familiar, que jo sàpiga, no sé si ho has fet en algun altre àmbit, més de col·laboradors o de companys de feina, doncs què millor que ajuntar els poemes d'en Pere Jaume i els poemes d'en Martí. Jo me'n recordo quan Martí treballava a Can Lleonard, que va ser quan el vaig conèixer, a l'Escola de Natura de Can Lleonard de Santa Fe. I ja van començar a sortir versos, però versos d'una altra manera. Era francament fascinant per mi un urbanita que ara comença a deixar de ser-ho, passejar amb ell pel bosc i la més mínima coseta que trobava al terra li posava nom i en treia conclusions. I clar, això era fascinant. Si això després ho va posar en vers, encara millor. Jo no m'enredaré més. No cal presentar-los, Pere Jaume, del Montnegre, Martí Boada, del Montseny. Llegiran poemes seus. Gràcies. Ah, un parell de cosetes. Com no he portat guió, aquí hi ha retallades tot arreu. Sí que volia dir un parell de coses. Aquest és el 8è Tas de Lletres que organitzat per la Biblioteca de Sant Celoni i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Celoni. És el 8è. Estem molt contents de com han anat tots, avui encara més, que és fantàstic, és com una festa. Hem tingut durant tots aquests mesos la col·laboració de les dues llibreries del poble. Jo he insistit perquè les dues siguessin aquí avui, i d'alguna manera hi són. El programa està sent gravat i serà emès el dia 19 de desembre, però quedarà penjat també a la pàgina web de la ràdio. I, important, alguna persona, una vegada que hagin acabat amb els poemes, qualsevol pregunta, qualsevol qüestió, si us plau, demaneu el micròfon perquè si no, no sortirà després el programa. Moltes gràcies.
Que doncs res, molt bona nit a tothom. Bé, és un gust compartir la veu amb l'Antoni i en Martí en una sala que es diu Bernat Martorell, oi, que és un pintor, en fi, per mi familiar per dues raons, perquè d'una banda perquè un dels meus mestres era el barber de Sant Pol i es deia Benet Martorell, era pintor. I és clar, sempre he trobat que té una relació entre en Bernat Martorell Gòtic i en Benet Martorell del 19 o a principis del 20 a Sant Pol. I l'altre perquè hi ha té una taula amb Bernat Martorell al Museu de Vic, que hi ha una ciutat representada que no sembla gens Sant Celoni, però en canvi sí que hi ha un bosc, oi? Un bosc espès, que bé, sempre pensa, mira, això és d'algú que almenys és un testimoni ocular de fa 400 anys, oi? D'aquests paratges que ara tots transitem. Per tant, a banda que era un pintor excepcional, Bé, jo us llegiré uns textos d'això de les pagèsiques, uns poemes o el que sigui això. Aquest llibre jo no he fet molt poques presentacions i, de fet, tret d'una vegada que vaig llegir una, dues o tres en una sala de per aquí a la vora, serà la vegada poder que els llegiré més a la vora d'on han estat escrits aquests textos. No vol dir res això, però la literatura, la poesia ho té això, té aquesta mena de voluntat de gravitar i de volar, de fer totes dues coses alhora. Quan tu escrius, de fet, no fas altra cosa que això, pesar, com camines, peses i passes. I quan escrius vas fent sempre peses i passes. I tota l'escriptura, la vocació natural que té és això, pesar i volar. I pesar sé que pesa, però volar no sé si gaire si vola, però la intenció és que voli. Aquest llibre com ha estat escrit i reescrit en un lloc boscós que té els arbres com a estil d'escriure. Ara bé, no crec que aquest llibre sigui tant un cant a cap lloc determinat com un cant a la idea de lloc. Em sembla que es vol arrencar dels indrets cap valoració, cap jerarquia dels uns sobre els altres. Els llocs en allò més essencial, que és pesar en el món, no rivalitzen. Tots tenen la seva superfície de pes. Cap indret no és repetible i per això qualsevol bocí de món és digne de reverència com el que més. També nosaltres, tots plegats, som llocs de naturalesa diversa, els uns més allocats i covadors, els altres molt més esllavissats i regirats de terres. No hi fa res. Això és i no és diferència. La naturalesa és tan genuïna a cada indret com la mateixa a tots, la mateixa sempre. Una altra idea. Entre el cos que som i el lloc on som, hi ha continuïtat. No hem, doncs, de pensar únicament a trobar un bon lloc, sinó a contribuir que ho sigui. Una altra. El lloc és un do. No és una cosa a cobrir o a passar de llarg, o a superar. És un do. Permeteu-me que insisteixi en l'eros del lloc, en el culte el més ençà, en l'eros local del cos amb el món. La musculatura magra del nostre territori, les muntanyes marcides, l'apatia i la desvitalització de molts indrets, la seva feblesa d'ànim, tot plegat són proves manifestes d'aquesta manca d'afecte i de culte rebut per part nostra. I amb aquest intent d'establir un tipus de relació no exclusivament d'afecte entre humans, sinó provar d'entaular una relació d'afecte amb allò no humà, ha estat, de fet, l'impuls de molts d'aquests textos. En llegirem uns quants. Aquest parla de la floració geogràfica, oi? Com si la geologia també fos una botànica, oi? Que s'aponcella i s'esvedella i es bada i es plega, etc. Diu, davant del ram, damunt els extraordinaris materials aflorants, davant la terra enflorada de valls i les valls desbadellar-se la terra, per entre els marcits abismes i els costers apuncellats, em pregunto a cada vall quines muntanyes l'han desclosa. Toques les meves mans, obra del món, toques davant meu les meves mans. Per mirar que la veu no fos del tot meva, per mirar que la veu no fos només meva, per això, perquè amb una gla a la boca el centre d'expressió fos arbre, passés a ser arbre sota un cel de llavor, davant l'obra blau cel, llegia els llavis de l'aire amb una gla a la boca d'alzina que em reclamava aquella part de paraula que jo li pogués ser. Aquest torna a parlar d'una terra nodrida d'amor. l'horitzó del mar, l'horitzó fals de la terra en el mar i la fonda cintura de l'aire amb el Montal i el Montràs que hi faldegen, tot d'una bellesa en cercle que abraça. Però per qui l'horitzó és tan vell? L'obra posa les mans dins l'autor i n'extreu el que l'autor hi tingui. La sensació de sentir-se acariciat per dintre davant l'obra feta ve d'aquí. L'aigua podrida de guardar les flors, l'estesa del mar, els marges socarrats, l'aigua pudenta dels gerros, els llorers que es pateguen en encendres, les fresques aigualeres on canten els passerells i totes les valls en gerros i les muntanyes en gerros, posades en aigua, en grans gerros, d'aigua que no pot arrelar, que no vol arrelar, que es podreix si arrela. Tot el que fa el cel és obra seva. El blau és el verd més tendre. A cada nova brotada, el cel concava més i més la terra, perquè la terra no és res més que allò que li resta al cel per acabar de brotar del tot. Aquest de pagesos, oi? En diem terres abandonades i és exactament això, com una transhumància quieta. I és l'hòstia. També en diem fotre el camp, tant en el sentit d'anar-nos-en com en el sentit de fotre'l. La terra posseeix l'esperit de la pobresa. La força misteriosa de la terra és aquest esperit. La vall que puja a peu a veure's. Com fer-nos món? Com fer-nos més món? Com inserir-nos? Com infantar-nos de bell nou en el món per fer majestat de cada imatge, per ser únicament món, prodigiosament món, indiscriminadament món? I on és, religions al marge, la força que fa adorar? Escups una llavor i creix una planta. I veia el món negre com una paraula negra i dreta, capaç de fer el que diu. El turó baixa mitja hora avall per rentar-se la cara al torrent. Si el bosc sortia d'ell per venir-me a trobar, turó amunt, sento una fressa de branques. És la vall que puja a veure's. Així que hi puja a veure's, com en fora d'on és, quan des d'ell es mira, la vall fa del turó el seu mirador. Arbre en l'ocell que et va dur, en l'ocell on va ser llavor del seu bec, arbre del cant. Que potser no som la resurrecció del cant en la carn, que potser no obeïm l'encarnació d'obres que ens reviuen, perquè no hi ha obra mansa i la reencarnació és constant, maquinal. Quants cops hem de morir? Quants cops hem de cantar? Si ens podíem estar quiets en un punt, els anys que fos, fins l'instant que un arbre, en créixer, ens toqués de tronc o de branca. Miro els arbres. Com no he de repetir-me? No sé pas si el suro es fa en la forma de prosa que uso o bé el suro fa la forma de prosa que uso. Resulta difícil saber-ho. De fet, la intenció de la pregunta és introduir-nos al cor mateix d'aquesta dificultat. Les terres en fan lloc i jo els en faig a elles. En l'escorça costanera, enmig de tant de lloc mal guanyat, engreixava un llocarró. Llocs i llocatons, on o des d'on creieu que el món grandeix encara? I en aquest món, quant de lloc tot sumat creieu que hi ha per repartir-vos? En sabeu res, vosaltres, de l'agrimensura cereal, de la natura ardent, de la natura floral de les mides? Així com hi ha veus per manar les bèsties, arri, xt, tites, tites, i esquí. Em pregunto si no hi poden haver també veus i modulacions que, acompanyades de gestos, cops i moixaines, ens permetin demanar l'espai. Són en efecte imaginables alguna mena de codis per donar ordres a l'espai que s'alci o s'eixampli o s'estengui? Sabrem algun dia generar interjeccions, clams i renous per arriar, per exhortar, per encoratjar els indrets i per mostrar-los de retop alguna mena de proximitat, fins i tot alguna mena d'afecte? Disposeu llocs de mi per fer-vos un viver. Disposeu llocs de mi per ser-vos un viver. Carenes i mars plantats, feu créixer els indrets, que no es migrin més, que no se'ns magrin de força i de mida, que ens guanyin de nou llogarrets, llogarrots, llogarrassos, que ens pugin com turons i ens embriaguin. No estic parlant de neuròlegs ni de psiquiàtrics, sinó de geomorfòlegs de la terra cerebral, de cartògrafs de l'orografia que captiva els nostres caps, en aquell humà geografiament que s'encingla i s'encimbella per les ubèrrimes recoltes i va constituint-se i disposant-se en grans extensions, segons és més o menys agradosa, més o menys manyaga, la terra al pensament. Perquè tota terra és una forma de pensar, i també dins nostra, la natura es capbussa i s'estén amb turons de tota casta, clots i cabassols, molt diversament i genuïnament estesos. Què és ben bé que terra física i terra psíquica s'ajusten en un batre d'ulls i costa discernir entre els terrenys de fora i els grans terrenys pensamenters que són camins concavadíssims que una persona emprèn per la terra de dintre i pot anar-hi a peu com si res de llarg per la més extrema variabilitat geogràfica sota aquell cabal de llum que el cel del cap atresora. No té pas límit la terra encarnada dins nostra, ni té ben bé perió. I s'esllevissa, s'aforesta i es modula en les més variades formes segons la seva íntima disposició. Que hi ha aquells que tenen els estrats de pensament a plecs ben formats i diàfanes vistes, i els de plec abrupte, incert i tumultuós, com hi ha paratges d'una duresa cranial i d'altres esterrossats, on obre causa el talp i s'hi entafora, barreja les terres d'unes coses amb les terres d'unes altres i hi passa a través. Tal és la quantitat de terra meditabunda, capficada i cavilosa que s'enfora a través nostre, molt enllà de nosaltres mateixos, fins al punt de fer-nos percebre la més íntima intempèrie, la més esglaiosament abismada, a través d'aquella profunda externalitat que ens constitueix. Alguns poetes han parlat de tota la sang humana i animal com d'un mar vivíssim que s'estén i s'escampa i reneix en terra sense fons ni mida. Doncs bé, tant només geològicament, sota les rosques, els estrats i les plaques del front humà, podem endevinar-hi un magma que és tot just la mateixa cega incandescència del planeta. Si fico el cap sota una penya, en el sentit de posar-hi raó, si lliuro completament la volta del crani amb l'occipital rocós entre agudes i agudells de terra dreta, de terra sobreeixida per veure's bé, en la mesura que són elles les altituds que estenen la vista i ens l'ofereixen, si em sento les valls com unes espines enfonsades al cap i les muntanyes com unes espines que em brotessin del cap, si en un gran palló de llum i de terra espinada s'encapfiquen i es caplleven totes soles les altures, si la terra es dona l'aire per tots costats i les muntanyes s'alcen fredes en mi, extraviades en mi, i el cim és el seu pa, si acoto el cap sota de tot, sota d'allò que només és meu en reverència, si fins i tot flecto els genolls per ajupir-me més i entrar així el cap com a llavor, si dono el cap sencer que s'esterrossi per poder nodrir finalment el pensament de terres i de roques, encaparo tot el turó amb la cornamenta forestal damunt la paulla. Els arbres enfulleixen el meu cap. La terra dansa. Ningú no sap com s'ho fa, però en certs moments la terra es cargola i es descargola més vermella que abans i amb les plantes i els arbres escabellats. Torno a veure les muntanyes com homes que caminen. Jo ballava amb la muntanya de ballar. Profunda com el mar, traçava cercles la muntanya lentament al meu voltant. Com els cercles de l'aigua en llançar-hi un roc, aquella terra meditabunda, capficada i cabelosa, no deixava de voltar-me en òrbites com més altes, més estretes. i era meravella com, així que la muntanya es tenia a la vista a l'altura dels meus ulls, també escampava el seu alè a l'altura dels meus llavis. Després, entotsolat damunt la terra enflorada de valls, damunt les valls d'esbadellar-se la terra, sentia tossalada, deserta i punyent, la muntanya freda en el meu cap. Amb la mirada ho veia tot rodar, i anaven i venien les ballades i les cimades a mercè del sol. I la falda ballava ampla i el cim ballava petit, i experimentava en la meva cintura tots els horitzons concèntrics i les corbes de nivell, muntanya avall, com una sola i gran faldada que teixís la mida de totes les rotacions i es plegués i es replegués amb tombants de terra compassada, com la música sortida de l'oratge que balla la mateixa música que fa. I anaven amb les faldilles esvalotades tots els horitzons i les cintures, i es desplegaven els vessants amb molts de plecs, amb les faldilles brodades d'arbres negres i d'arbres blaus, amb cintes d'aigua passades pel fons dels plecs i els baixos de les faldilles esterrufats d'herba i bromera. Com l'ordi que es blinca de gra, he pujat al pic a esperar-ne el tomb. Diu que la muntanya baixa de mi, però el text porta pressa i no me'n dona detalls. Pics vertiginosos, turó del descens, muntanya que t'aplanes, que t'afones. No hi ha carena que no s'hagi de respondre amb la vida profunda. Davall en les muntanyes, baixen més i més avall, s'ensoten, es concaven, fins que ensorren seminals les seves neus. Com la creu de les muntanyes, que moren a muntanya. Com la muntanya mortal amb la creu. Com les golfes obscures d'una terra que alça el que crucifica. Perquè la terra mor al cel en cada cim i se n'esglaia el punt de tot i la creu marca insistentment allà dalt aquest esglai geològic de morir el món en cada cim. I res com la creu no expressa aquesta alçària pouada, aquest enfondiment de terra en la llum, que fins i tot en els turons completament emboscats s'assenyen els cims de tot, tantes vegades com arbres alzines, com arbres alzinen, amb els troncs de dalt a baix i l'horitzó de cap a cap. Torno a sentir com els arbres freguen les parets del taller, com si freguessin el meu crani, com si el taller fos un crani enmig de la multimanualitat dels arbres. Si se'n veien de troncs, quina obradissa de fons. El costum és fill de l'experiència. En un arbre hi ha moltes hores de feina. Mai no la sabrem reproduir. Ahir l'obra em digué, fes un quart d'obra. El vaig fer i han vingut aquest matí els altres tres quarts. De vegades obro els ulls i l'obra fa la resta. Altres vegades l'obra promet de fer-se, però només arriba fins no gaire més enllà de la meitat. Altres vegades encara, tot i que sé que no, que el que tinc entre mans no n'és d'obra, faig com si ho fos, i l'obra és aquest com si. I per acabar, per anar a tornar a la llibertat d'estar callat, és la millor. Li dic a l'arbre, de com tu calles, vols que te'n digui res? I amb una masella i llenyuda quietud, l'arbre em fa que no. Em diu que no amb aquella veu secular de les plantes, d'un mutisme que ens guanya. Que també així convindria que fos l'alè nostre d'aparentment desuït i el so nostre d'oclusió de la laringe davant de tantes i tantes paraules que van dretes a perdre's.
Se m'ha bellugat tot a mi, eh? Bé, doncs ara em toca a mi. De fet, confesso que debuto i que debuto, i la veritat és que és una situació ben nova per mi, no? Veureu que, de fet, us llegiré uns quants d'aquests poemes que marquen etapes diferents de la meva vida. Intentaré, primer, no avorrir-vos, he fet una mica de tria, i són etapes molt diferents. La primera etapa és aquest Montseny, que acaba de ser declarat parc natural, és aquest nou carrer de Barcelona, diguem-ne, no? Sabeu que això que seria sigut una pràctica medieval, que algunes viles peribarcelonides es declaraven carrer de Barcelona. Cardedeu, per exemple, va ser declarat carrer de Barcelona. Doncs el moment que el cuixam de la muntanya s'obre cap al sistema urbà. I fins aquell moment jo tenia una idea d'una muntanya que és iva meva, molt ben cuixada, molt ben camada, i que jo cada dia la penetrava pujant ascendentment cap a aquest massís, com un petit espermatozoide que anava pujant a carena enllà, diguem-ne, no? I quan això es va socialitzar i es va obrir tothom, aquesta sensació de magreig col·lectiu va provocar un acte de rebequeria i de gelosia molt fort. De fet, semblantment, fixeu-vos quina arrogància el que li va passar en el Serrallonga, aquest episodi que el Pere Jaume el va traure molt. El Joan Sala, que sabeu com sabeu, era de Viladrau, nascut al Serrallonga, aquesta mena de Sants Culot, de descamisat, que robava els rics mitològicament i a favor dels pobres. És la mitologia, no? Era una època de fortes tensions socials, hi havia dues bandositats, dues grans corrents, si és que es pot dir polítiques, hi havia els nyerros i els cadells. No sé si podíem establir algun paral·lelisme amb aquesta dualitat en aquests moments històrics, en aquests moments polítics. Qui serien els nyerros i qui serien els cadells en aquest moment històric de fortes tensions? Però esclar, tampoc no he vingut a fer una humilia política, ara que me'n recordo. El Sala, el Serrallonga, es diu que tenia un cosí germà seu, que era un camperol pobre de Viladrau, i que feia, fixeu-vos bé, feia un diari, un dietari. Això fa poc versemblant, perquè com ens podem imaginar un pagès pobre que els captars, després de deixar la carcanada per aquestes muntanyes llaurant o arrencant soques o tombant arbres, qui es podia imaginar que el captar, aquesta cosa tan femenina medievalment, parlant de fer costura o de posar-se a la vora del foc i posar notes de com li havia anat el dia, quan la major part de la població, el 99,99%, de l'època era analfabeta profunda. Però no hi vaja, s'explica que ell estava, aquell moment estava molt greu, estava com en la majoria d'aquests petits masets de dintre de les viles on vivien les classes populars. A la part de baix hi tenien l'animal de tir, l'asa, el macho o el cavall, que aprofitaven justament per escalfar la part de dalt, que és on normalment vivien, i va sentir que de cop es botzaven la porta, un gest violent, i ell es va espantar perquè en el diari va posar "m'he espantat perquè aquí és terra de bandolers i malfactors", i es va amagar de sota del llit. Peruc i una mica a l'espera que venia de que prendria mal, no? I sent unes passes fortes que van pujant cap a la seva cambra, i ell està amagat de sota el llit, diu: "I em tranquil·litzo en el moment que veig que és el meu cosí, en Joan Sala. Però que el veig desencaixat, el veig descolorit, el veig que és un altre home." I ell surt, el cosí, i el Joan Sala Serrallonga, aquest mascle que podia amb tot i que ningú l'havia vist mai plorar, se li tira els braços en el seu cosí i es posa a plorar desesperadament. I un poquet passa. I era un atac de gelosia, perquè ell havia deixat la seva companya, la Joana Massissa, l'havia deixat a Sant Segimon perquè estava embarassada, i l'havia deixat allà perquè estigués en una situació de calma. I quan la va anar a buscar, la Joana li va dir que no volia tornar amb ell. I no és això el Serrallonga. La seva dona, la Joana Massissa, un personatge realment interessantíssim, que ara s'està estudiant. Era una líder que dirigia un escamot de més de 30 homes a cavall. i no vol tornar, i no vol tornar. I llavors diu, la Joana no vol tornar perquè només té ulls per el bosc i per la muntanya. I llavors té un atac de gelosia cap a la muntanya. I vol matar el Montseny, vol matar la muntanya perquè la seva dona només té ulls per el bosc i per la muntanya. Bé, no em va passar exactament el mateix, però un fort enfigament amb la muntanya, sí, un enorme enfigament. I llavors aquest moment d'apertura, diguem-ne, d'aquest carrer de Barcelona, aquest nou carrer de Barcelona, que va canviar totalment les formes d'ús, diguem-ne, va coincidir en un moment de ballada de la pagesia. De llavors en ara, de l'any 60 en ara, hem tancat més de 700 masos, més de 700 masos, alguns d'ells reconvertits, com dic sempre, en cases de menjar. De fet, alguns pagesos l'únic que han fet és canviar el tipus d'engreix, diguem-ne. Però, en qualsevol cas, hi ha un canvi d'ús fortíssim. Doncs en aquell moment jo tinc aquestes barbaqueries a la que pertany.
Ah, bé, tot això que us heu estalviat allà darrere. Fixeu-vos. Mare que... Per això us veia tan feliços a Vielles. Batu a l'olla. Quina sort. Montseny. Muntanya en trànsit. Qui sap el que t'espera? Quins desitjos et tenen? Però tu hi ets. Diuen alguns que alterosa. Jo ja fa temps que no t'hi veig. Cansada et trobo com més va més. En Grau de Liost et veia sempre vestida de clapissos, ara de falsia, ara de gòtics abets. En Verdaguer, si mals que l'ànima en l'aire. En Sagarra, perfums d'herba boscana, aixecats per la canilla, enfollida darrere la peça. I tants que t'han cantat. La teva, a cops moradenca, ametistal, a cops blavisa i permanent pluja de vers. Borrissol de colors, variats, canviants, cantada de gemors contínua, són les teves galtes camoses allò que més atrauen. Us ho dic temerós. He sentit somicar com mai els arbrissons i les heures. He vist brotar com mai renoques les flors de neu. M'ha corprès com mai l'udol del xot en metàl·lic llustre. He sentit com mai l'esglai punyidor de la nit absoluta, glaciar, ofegant opressorament l'albada. He vist els torrents endolats bategant sofrences. He llegit a les prades esgarrapalls de mal auguri. Sento, en penúria però, el teu batec. Les jàsseres s'afluixen. Em refereixo a la muntanya sempre, eh? En molt poc temps, a Déu t'han dit l'àliga daurada, el vell turó, el falcó pelegrí, el duc, de tu han desertat la xixella i la hivernal griva sardana. 5 anys fa s'acomiadar sense gimón la merla blava. El nòrdic pinsamec temps ha que no s'acosta. Cingles de la bancó, orfes d'àliga perdiguera, vestigi per poc temps de la teva ancestral família, l'Euproctus àsper. Darrere llúdria que malviu allà on tu i jo sabem. A la trencat estó retira el fato. Ni la guatlla et peona ja per la calma. Fins al farcell fa la griva ja. La llista es va engruixint. O vell Montseny, trepig graponer, t'ateny i t'acuirassa. Aquesta és una altra etapa. Una altra etapa més calmada d'uns diaris que anava fent, que és més prosa. És un to més de prosa. Les flames del tosterral de foc són intenses, però no en excés. El calor és doble, forestal i humà. De fora, les petites volves de neu cauen indeturables. Mica en mica, les branques de la pomera de sang de llebre, que hi ha arran de marge, es van bolsinant de blanc. A prop seu, fermat a la caseta d'obra, el gos lladruga sense convicció. No és a cap visitant ni intrus, és aquell crit caní de protesta meteorològica. Primera floració de marfull a Can Fèlix Vell. Primera floració de ballaner al sot de Ritronyes. La veu de saviesa silvestre, certa, autèntica, com el gebre del Prat i l'eurobuscana, es va fonent agradolça en els torrents de la profunditat humana del dens instant. Primera floració de lletsó a Can Garrell. A primera hora del matí, una neu flonja, xopa i mig fosa, cau poc vertical i escassa. Dimarts 9 de febrer, del Pla d'Arrany ve un oreig que escalfa les orelles. A la tarda pujo a Rocs Cremats, damunt l'esquer contemplo la plana, l'esperit es sadolla de serenor. L'oratge del Pla ascendeix per la vall i em parla de vosaltres. Temps ha que ser dels vostres neguits urbans. Encara hi sou a temps d'esdevenir tendrums i fondre-us amb la nit boscana. Ah, si sabéssiu del baf voluptuós de la fageda, del fuedeig violent però dolç de la ventada, de l'escalf de la terra llaurada, del llenguatge silent de la muntanya. Dilluns 22 de febrer. La nit ha escampat gebrada, el dia s'aixeca bé, clar i sense un clap de núvols. Fa un vent petit, però fred. Diumenge 7 de març. Un ambient de fred potent s'ha apoderat del dia. Cap a llevant, l'horitzó blaveja com un vitrall gòtic. Això és un episodi més cap aquí, finals dels 90. Són notes dels meus diaris. Els sols xops, les argiles i els fangs s'han estovat. Els aqüífers rebel·lers han pistonat les aigües velles, que han esclatat i brollen indòmites per les boixes fontinals i les deus d'aigua. Les fondalades i els sots van plens d'aigua tapeïda, d'aigua prenyada. El món vegetal s'ha hidratat en excés. Els fongs quasi s'han desfet. Els filidis de les molses rebenten. Els herbeis es tomen les tiges derrotades d'aigua. Els arbres, embriacs de pluja, afavoreixen les capçades, n'hi ha que s'han esberlat. Tanta aigua, sense fer mal, ha deixat a la molls els ocells buscants. La neu i la gebrada, però, han agafat de sorpresa alguns paisatges meridionals. És un traumatisme meteorològic benigne. Esperit semanal dels paisatges. Pluja de pòlens arreu. Una pluja fina, imperceptible. L'ambient atmosfèric prenyat de granets microscòpics. Aquests dies presenta un suau perfum groc que omple els narius de manera agradosa. La quietud hivernal s'ha acabat. Primers moviments vegetals. Els souquers han rebentat els borrons. Un verd tímid treu el nas a l'extrem dels branquillons. Les humedes florides dels marges i fondals han superat el cromatisme avorrit dels grisos hivernals i dels marrons corticals. Arreu dels camps clapegen els blancs florals de les rabanisses. A les hortes l'esguard blau picardiós de les diminutes i velles veròniques. Als marges dels camins els borrissols creixen i floreixen suaument imparables. A les capçades nues dels fruiters isolats, els primers mascles de gafarrons ardents entonen cants nupcials. Esperit semanal dels paisatges, 16 de gener, 29 de gener. Arreu els paisatges s'han estovat. La saturació d'aigua rebleix la porositat del sol, sense fer mal. Algunes estructures, però com ara petits turons i marges, han cedit a l'acció de l'aigua. Alguns arbres de creixement precipitat, d'arrel curta, s'han tombat com a gegants de peus de fang. Les conques baixen plenes d'aigua, però sense esverament. A les capçades més altes dels pollancres, de figura episcopal, hi fan niu les garses més primerenques. Els molladius més tranquils de les rieres de muntanya, al cap tard, i s'hi concentren silencioses les discretes becades de plomes d'aram. A les viles i ciutats, l'aigua per capilaritat ascendeix pels murs i les parets domèstiques, introduint humitats incòmodes que es dipositen en els guixos, a les fustes del mobiliari, a la roba que descansa la foscor de l'armari, creant condicions pel regiment d'insanes floridures. A les hortes han florit les avorrides lletrasses. L'esperit semanal dels paisatges, 5 de febrer del 97. Latència primaveral. A tots els paisatges els ha fallat la llum. Excés encara d'humitat i de grisos atmosfèrics. Algunes poncelles agosarades de gòdua han donat petites flames botàniques de color groc, de groc llimona, als matollars de la muntanya mitjana. Els alzinars, la darrera caiguda de glans de l'any. Això va dedicat al Salvador Riera. Els tudons més ardents, tenim el tudonòleg més notori del país. Els tudons més ardents han començat el perropeig. Se'ls veu plens de ploma pectoral a les copes dels arbres més assolellats. A les planes, els tractors encara no poden accedir als camps en bones condicions. Hi ha un excés de saó. Els sembrats, les tiges dels cereals, s'han estirat quasi un pam. A les ciutats i viles és hora de feinejar pels jardins i els horts. Aquí és una altra etapa. Evocació a Virgili, en recorda un estimat amic. Com els salts de vincladís de la font de la teula, l'escalf de la soca brigada de terra humida, càlida, esponjosa, olorosa, olors de fulla terra, de floc, de floridura, d'humitat vera, molsim i panerola neta, de bosc, llombriu i alatèrit. Maternal soca de salts de vimaner, liquosa, vaginal, entranya que raja imparable, el rierol bredenc, suau garlopa imperturbable dels fondals, roca centella, que el llamp no escarpa, llepada teva modelarà. Naixement de la Riera de Breda, novembre del 86. Si la boirina... Això és tardor. Si la boirina tardoral el faig d'espulla, l'esprit, com cosa vegetal que sembla que és, també es fa nu. I així els sentiments, sense artifici, afloren. Això és de 2010, ja ens acostia, estem acabant. Això és l'alzina de Ferrarons, a Llinars. Tenim gent de Llinars per aquí que se'ns emocionarà. El paisatge del fondal de Ferrarons sembla estar fet a la mida del ramat. Això és molt Pere Jaumià, de fet ho notareu. Fet a la mida del ramat, feixes planeres, embarbassars atapits de plantes de tija curta i corriols estrets i ben alineats, que connecten les pastures separades per vells marges una mica cancirosos per la banda actual. Fins a l'atmosfera sembla olorar la ferum sempre agradosa del ramat de bestiar de llana. Arreu s'hi veu la petjada humana, positiva, d'una pagesia que expressa honestedat fins i tot en el paisatge. Alzina de l'Estanyol, Arnau, el meu estimat fill Arnau. És una de les alzines més boniques que tenim al país, a l'Estanyol, prop del Pla de la Calma. És un arbre essencialment guapo. Guapo. És un arbre guapo. Però els peus regats de verd cremós permanent avui estan al servei d'una activitat evasiva ben llunyana de la cultura rural que l'ha fet néixer i créixer, amb la suor de l'esforç darrere de l'arada. És essencialment un monument biològic nascut a redós de la dura cultura primària, avui mantingut per una cultura de la societat opulenta que n'apreci el silenci i l'ombra per protegir uns nous cossos amb flaires de colònia de marca. Ara està en un camp de golf, aquesta alzina. El boix més gran de Catalunya, a l'església de Montseny, de la vila de Montseny. Jardí sobri, predomini de pedres, sembla talment una continuïtat del Puigdrau, l'alterós turó que corona l'altra banda de la vila, a les envistes de la Calma, un entorn endreçat i net com una patena, una netedat i un ordre que assenyalen tanmateix un desús, una crisi de clients als oficis de l'església, massa netedat i excessiu ordre d'una església que segurament enyora els grups de feligresos que antany mantenien tertúlies a les portes de l'altar de Sant Julià. Arbúcies, el Buixaus, el càdec del Buixaus. El Buixaus és un mas abocador de les dures formes de vida a la muntanya. Una pagesia pobra, obligadament autosuficient, amb moltes dificultats existencials, ben lluny de la pagesia il·lustrada de les famílies benestants, exaltada pels literats noucentistes. Una pagesia deixada de la mà de Déu i perduda en els viaranys de la història dels senzills. I això és ara, eh? Ja és 2011, aquesta última etapa molt més actual d'ara. La fageda a l'hivern expressa una solitud completa. Se sent la veu metàl·lica dels pinsans mascles, el so del temps del fred, de fred de bosc, diferent d'altres freds més oberts i francs, com el que hi ha a les prades. Pels matins, no és estrany sentir entre la brancada dels arbres més capçaners una música de vent del nord, una música que m'estraleja, una música de matisos corticals, de sons estovats pels líquens i molses, uns líquens i molses arrapats luxuriosament al cuixam de l'arbre. Una remor de fons basals la posa la catifa de fulles escampades amb densitats variables pel sotabosc, sotabosc de fulles agambollades als fondals i als marges del bosc, fulles reposades, productores de sons suaus, engegats pel trepig del vianant perdut pel bosc, fulles sempre infidels, disposades a migrar a la primera ventada del vent del nord. I acabem aquí. La calma, com sempre, se'ns mostra amatent i en actitud d'espera. Referim a la pla de la calma, eh? Aquest altiplà tan magnífic. En actitud d'espera, sempre generosa a l'esguard i salubrosa pels sentits. La calma plana i blana, com el nom que la bateja, enguany està densament prenyada de paisatge verd. Els herbassars de les pastures i les landes de bruc i ginestell són plenes a vessar de tiges dretes, més herbàcies del que és habitual. Avui, de manera especial, ens regala llocs i moments de lloc irrepetibles, de moments perfumats de verd hidratat i net. L'aire es mostra dens, dolors agredolços, d'instants salpebrats de perfum precís, del perfum precís de la farigola de muntanya. L'herbeta de mata baixa que fins atenua els ferums excessius dels boixos. Un herbassar dens clenxinat pel pas d'una guineu, arrapat a les tiges d'una vell i ha deixat rastre de furtó nupcial. Enllà de les falgueres i les boixedes, l'horitzó canviantment blavís retalla siluetes precises de ginebrons, boixos i brucs. Els arbusts del pla de l'Ase Mort formen una coreografia silvopastoral treballada per l'art del boví i del cabrum, amb la garlopa del mossec. Els arbusts responen en formes tan capritxoses com belles. Es tracta majoritàriament d'iglús botànics, clorofílics, globulosos, rematadament vells, ecològicament perfectes, espai de nidificació de passerells, a joc nocturn hivernal per la fauna de la calma. El temps llumínic declina, el sol rodó i rugent, mica en mica cluca l'ullet al ponent de Puiggraciós. La nit va tombant, els vestigis de la llum diurna s'apaguen, la muntanya ara enfosquida imposa. Els humans esdevenim més humils, més incerts. Als peus del vell Puigdrau és el moment zenital de la llebre, on hi passeja elegantment en passa cama llarga, seleccionant els millors gramenets i les trèfoles més tendres dels prats oberts, mentre el llençol de la nit avança inexorable, rosta enllà, direcció al Molar de Dalt i al vell camí que fa partió entre el Pla de Llum de Corbs. Rosta enllà, direcció del Molar de Dalt i al vell camí que fa partió del Pla de Niu de Corbs. Al vell mig, la mirada de rubí encès d'un enganya pastós. Posa dos puntets de llum a la fosca dominant. Tot seguit arrenca el vol, sempre seguint ran de terra. Un vol abocador d'antigues transhumàncies. Enllà del collet de la Ventosa ens espera sense pressa un vell bosc d'alzines, espesses i renoques. Un alzinal orfe de sotabosc per una pastura excessiva del cabrum. Dins el bosc, negra nit, la negra nit és densa, un xic paurosa. En una branca seca d'una capçada vella, la silueta d'un mussol banyut. Senyor de nit a les boscúries, mirada i actitud immòbil, atén a la captura de la presa. Sorprès per la visita inesperada, arrenca amb un vol d'alt ample, silent. I silent, la imatge es fa fonadissa, deglutida en la gola de la nit. Al fons de la vall, enllà del sot de la bascona, un guspireig de llums urbanes anuncia l'apropament a la civilització imparable. El descens negre nit de la muntanya ens amara paulatinament del realisme contundent que ens espera la planura humana, cap tard i nocturn a la calma, agost del 2011. Moltes gràcies.
Ara que acabava en Martí amb vers sobre el Pla de la Calma, me'n recordava una excursió que vaig fer solitària pel Montseny i al migdia del segon dia entrava al Pla de la Calma per una petita caseta d'un pastor, com es diu allò, el sot de, o la plana de la granot, no, del cafè, això. I estava menjant-me l'entrepà i va arribar ell, el pastor, no em va dir res.
Va anar a buscar, sí.
I quan va acabar de dinar em va convidar a un carajillo. I llavors li vaig parlar de Martí i diu: "Oh, sí, home, si quan era petit li dèiem la Xeca Pedres."
Ah. En Martí de les Cuques em deien, sí, sí, exactament, sí, 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 sí.
Bé, escolta, que agradable, no? Aquesta estona amb tota
la palla, eh? Sí, és tan agradable que jo m'atreviré, sent el presentador i organitzador, m'atreviré a llegir uns poemes meus que són dedicats a Martí. Ell ho sap, li vaig escriure fa molts anys, fa 20 o 20 i pico d'anys, i bueno, jo crec que s'escau. Es diuen tanques nocturnes. La tanca és una forma japonesa d'escriure poemes. Són poemes molt curtets, de 5, 7, 5 i 7 i 7 síl·labes, i que intenten copsar amb coses molt banals i molt petites l'harmonia i la bellesa de la natura. Jo llavors li vaig dedicar per en Martí Boada l'home agrest de la muntanya d'ametistes, però amb el temps jo canviaria agrest per amable. I els poemes porten una cita de Joan Vinyoli que diu: "I fem, per començar, noves formes de vida. Tanques d'hivern, nova, la lluna, rumies guaitant el cel. Serà nit bruna, ja comença la rufa a les vessants quietes. A correcuita, cerquen cau, niu o cobricel els rosegadors, les colobres, els ocells, la vida és a recer. L'ample massís llu calma sobrehumana, cingles moradencs, desdibuixats, confusos, el blau vel de neu humana. Tanques de primavera, la lluna plena, amb tendres queixals de llum, el cel mossega. Tot i forat pregon, ha estat petó, no mos. L'alè del massís sou a l'aire cast i net. Les aus, les fulles, s'afegeixen al banquet. El silenci són brugits. Entretant, a l'urbs, un gin inquiet o de plom s'assadolla, rau. Als ravals o als turons s'emprova els seus anells. Tanques d'estiu. Mitja lluna d'or passeja rondinaire pel vorell celest. Aprofita el sojorn, demà vindrà agentada. És tan difícil copsar i tal bellesa sense malmetre-la? Quin coi d'urpes i de por tenim a les mans, humans. És del silenci serena inquilina, ai, amb tanta mort i tan mesquina vida, mereixem la bellesa? Tanques de tardor. A les palpentes, el sol jove del matí abraça els faig. Iu endavant l'home agrest, tots els ocres del món. Tot és valuós. A la fenta d'un mussol, veu l'home despert ossets de musaranya. És molt un bri de cosa. Camina pausat, escoltant el nom íntim de cada cosa. Res més. No cal dir res més. Les paraules fan nosa. Gràcies. Bé, si algú...
Una qüestió, però jo voldria tenir un petit record de la Margarita, la nostra...
Com no?
La companya del Toni que vam perdre i neboda meva, simplement això, que en un moment tan bonic i tan, amb tant de sentiment la vam perdre, una mal temçada de la vida ens la va arrabassar en la plenitud de la vida, i en un moment tan, amb tant de sentiment, sí que torna un
recordet
a l'estimada Margarita, que no la tenim entre nosaltres, i que la vida efectivament segueix plena de...
I tant. Gràcies.
Sí, ara suposo... Clar, això no és una conferència de ciència, això. Perquè ja sempre hi ha algú... Escolta, com hem d'arreglar el món? Com ho faries tu, això? Perquè la política, com és? I com hauríem de fer-ho tot això, no? Aquesta ja us la podeu treure de sobre, aquesta. I tant que no.
Recordeu, si voleu dir afegir, preguntar, comentar... Demaneu el micròfon, si us plau.
Aquests poemes, jo no, ara semblaré un comercial de vendes, eh? No, però vam fer una edició, una autoedició fa molts anys, i ara per aquest acte d'avui n'hi ha a la sortida. O sigui que una part d'aquests poemes els hem autoeditat amb el suport de la Carme, i de manera que està, si algú li fes gràcia, doncs estan però molt elemental, eh?
Que només vull dir que davant d'aquest món que vivim, que sembla tan boig, que és una alegria i un goig de sentir-vos, perquè el que és l'estima i l'esperit i el que som com a éssers humans, doncs es reflecteixen aquí, i us dono les gràcies, perquè és molt difícil viure com vivim. Gràcies.
Molt bé, Laura, és mica. Que bé, una mica.
La petita. Això que deies de la Joana Massissa, és clar, hi ha la cosa del cognom, no? Que es devia anomenar el Massís, perquè ella es deia Massissa, això ja lliga.
Sí.
I llavors, i això que deies de que un pagès no escrivia, t'entenc, perquè la llegenda aquesta té un aire... gairebé romàntic, que no lliga gaire amb l'època, sobretot tot com està escrita. Però això de que els pagesos no escrivien, hòstia, hi ha un munt de... Estan sortint molts dietaris, sí, justament del 17 i del 16, que curiosament està esdevenint una època ara platòrica, jo crec. Així és com fins ara ens hem enllornat sempre amb la Renaixença i amb el noucentisme. Crec que en aquest moment té molt més interès tot el moment que s'ha dit de la decadència, que podrien haurien de dir la dependència, és molt millor dir la dependència que la decadència. La dependència sí que és decadència és un terme qualificatiu que vés a saber si és una època decadent. Per exemple, la Dama d'Aragó, que és una cançó extraordinària, es devia fer en aquesta època, no? I les coses no són comparables. Què vols comparar, saps? En Carné amb el Testament d'Amèlia? No es pot comparar, això. Per tant, jutjar una època de 300 segles de decadència, primer és que és injust per la gent que hi va viure, perquè ja em diràs, oi? Quin dret tenim nosaltres? I aquella colla som una colla de la mirola de decadència. No tenim cap dret de dir això. Dependència sí que és una cosa que és veritat, perquè clar, es va trobar a Catalunya que estava entre les dues cultures més prestigioses del moment, la castellana i la francesa. A més de dos grans imperis, això era una cultura derrotada, covardida, no? Allocada i això.
I ara ens és un bon model en aquest moment. Ens és un bon model això que no pas l'època de la revolució industrial, que va portar on t'ha portat, saps? En canvi, allò és un molt més proper de l'actualitat que no pas el 19 o el 20.
Sí, sí. No, el que hi ha hagut tant mateix és...
Sí. Ja hem trobat la pregunta científica, eh?
Sí. No, però a mi m'agrada molt la visió de Bertolt Brecht, que és ell parla que... Jo ho he dit moltes vegades i alguns ja m'heu sentit tantes vegades aquí, no? Però Brecht, ell diu que, clar, en realitat hi ha una fracció molt alta, no ho diu així mateix, de la població, que són realment els sants culot més els rebessaires més... que era el 90, més del 90% de la població, és a dir, la gent que estava arrencant soques, molts dels nostres avantpassats no surten a la història mai, mai, és a dir, ni en els dietaris, en realitat. La gent més humil, la gent més humil que era majoritària, o sigui, home, esclar, hi ha una cultura, hi ha una pagesia històrica molt arrelada, amb escriptures, amb masos que han anat renaixent a cada moment, no? Han anat... Però sí que hi ha la majoria, el 90% de la gent se l'ha menjat el paisatge. Els rebessaires, és a dir, els nostres abans passats, la línia més proletària, diguem-ne, de la muntanya, aquests, la seva escriptura i la seva tinta, que és la suor, han anat a petar a la necrosfera, ara també apareix la ciència, és a dir, han anat a petar les... Han anat a... I no hi ha petjada, no hi ha cap...
Sí, però ara, Martina, tampoc hi ha petjada lo nostre, jo crec. Vull dir que no és... És dir, aquesta cosa de passar la història, allò que deies tu, que tampoc hi ha una perspectiva nova. Em sembla que... Vull dir que, clar, un pagès diu, només es perdura el que repeteix, no? El que tu passes als fills, amb la tradició oral, només es perdura el que es va repetint a cada generació. Cada generació fa una tria del patrimoni, diu, decidem guardar això i tot això oblidar-ho, oi? I l'oblit està molt bé perquè és molt fèrtil, l'oblit és com el fem, de l'oblit torna a sortir tot. Però guardarem amb això, en tenim prou per tirar endavant i tot això no podem portar a sobre perquè ens ensorrarem si portem a sobre. Que la cultura acadèmica diu, només perdura el que es fixa. I llavors d'aquí ve tota la dèria de fer coses amb formigó armat, el bronze, el ferro, tot perquè perduri eternament. I avui veiem que això tampoc és veritat, perquè no podem portar sobre tantes coses, tanta càrrega, ens cau a sobre, no podem. Els exercicis estan atapeïts, a l'aquí fots un llibre nou, en cau un 13. I el cervell també té les mides que té, i tot té una... i l'internet, tenim una confiança infinita, de que anem penjant coses a la xarxa, que ells tan penjar, no, i al final, saps? Que no, això també té una... Tot és limitat. Som limitats, conyo, el pensament
sí,
és limitat.
Sí,
per tant, aquesta perspectiva de passar a la història...
No. Tampoc, ni ho arreglarem avui, això, tampoc.
No,
jo crec que ens hem de saonar la modèstia més fàcil el que toca, diguem-ne, no? I bueno, i si ens veurem amb això que diuen les iaies, l'internet, si ens veurem l'internet, clar, perquè llavors... Això ja ha estat descrit temps enrere, em va telefonar un company del Roger Strand, de Noruega, un personatge interessant, un físic que teoritza sobre la sostenibilitat, que és el gran mot, no? Un mot que té gràcia, perquè la sostenibilitat, tothom parla de sostenibilitat ara, i si no en parleu a dia d'avui, no tardeu gaire a parlar de la sostenibilitat. Tot ha de ser sostenible. Un mot que fins al 87 era un mot estrictament acantonat a la indústria cotillaire. O sigui, sostenibilitat per aquí, sostenibilitat per allà. Doncs ara tot ha de ser amb sostens, tot ha de ser amb aquesta peça, d'això, o sigui, i ara tothom és sostenible. I el tema aquest, el Roger em deia, ara hi ha gent, i de fet em va tocar molt, molt de prop, hi ha gent que ja està condemnada a estar morrada tot el dia amb l'internet. O sigui, estan tot el dia contestant i ja no marxaria. És a dir, hi ha un nou esclavatge, després tanta informació, això que hi ha alguns metges i algunes metgesses per aquí, que prenem nota, ja s'ha descrit l'infart informatiu. És a dir, hi ha un moment que tanta informació produeix un infart, no en el sentit fisiològic. O sigui, el passa és el que se'n diu l'efecte Paloma. Heu pres mai el Pernod o una Aniceta de França d'aquests?
Ho heu fet, això? Ara no us demano que us confesseu a confessions pecaminoses, diguem-ne, no? Però aquesta beguda consisteix en agafar un gotet d'aigua que és totalment transparent i anar-hi posant aquest aniset, que és un anisat, amb suc, molts de sucres i 40 graus d'alcohol o 35. Llavors vas posant en el got transparent completament aniset fins que fa l'efecte paloma, que hi ha una goteta de més, es satura els sucres i l'alcohol i passa de ser totalment transparent a ser totalment opac. I aquest és el moment que s'ha d'aprendre. Doncs la informació sembla que és el mateix. Et va mantenint lluminós, però tanta hi ha un moment que et fa l'efecte paloma. O sigui, una informació de més et passa de la claredat a l'opacitat més rotunda. O sigui, d'això, bueno, són petites notes que ara m'han desgranat, que m'han sortit.
El meu, l'efecte paloma.
Ho podíem deixar en aquest punt, no? Ja, no?
L'efecte paloma.
Sí. Jo crec que estem aprovats tots plegats, no? Sí.
Bé, ara no sé, després de la poloma, no sé si... La meva pregunta era, més que una pregunta, és saber la vostra opinió, efectivament. És per escriure poesia, sobretot si és un tipus de poesia, necessita tenir el que és l'emotivitat una mica alterada? No, vull dir, per tenir una, la vista, diguéssim, o sigui, una perspectiva del que està passant, del món, de l'entorn, que normalment hi passes i no ho veus, i la gent que pot arribar a un nivell de profunditat i que pot arribar a treure doncs, expressions com les que traieu vosaltres, això es pot fer amb un estat emotiu, diguéssim, normal, com podem estar nosaltres aquí, o requereix alguna altra cosa?
Bé, esclar, això de la poesia, el primer que és una paraula una mica difícil de... no sé, és una paraula que costa d'articular perquè no saps ben bé què ho veig. Suposo que el que ho veig, poesia, en realitat vol dir... Perquè la gent considera que poesia és tot, no, poesia sobretot és un ús determinat del llenguatge, no?, que permet un llenguatge menys narratiu i que permet uns talls en el discurs que facilita unes connexions molt més llunyanes i més remotes de materials molt heterogenis. Bàsicament és això, lligat amb efectes musicals i efectes emotius, com dius tu, per tant lligat a una certa eròtica, no? Una eròtica del pensament amb el món, del pensament amb el so, i amb eròtiques d'aquestes. Però el resultat, la qüestió és una mena d'afluència que permeti dir unes coses que un llenguatge narratiu no permetria dir-les. Per exemple, si tu agafes un gran, aquests grans, el Hölderlin, no, un d'aquests, clar, si tu agafes un text del Hölderlin i intentes fer una prosa seguida, et queda tot a les mans. No existiria l'efecte Hölderlin en una prosa seguida, saps? Per tant, això és poesia, saps? Això és la base de la poesia. Llavors, que això obeixi a una relació estranya amb el món, tothom la té estranya amb el món, la relació, no hi ha una relació normal, no? I més aviat tots passem durant el dia per moltes etapes de relació amb la realitat, no t'ho sabria dir, això.
Hi ha un moment que notes que això que a vegades citem, no? Et sents a la cur, diguem-ne, no? Que la paraula... La paraula és un entrebanc, és un mot... De fet, el Pere Jaume, no em sé si estava a dir-ho, el Pere Jaume ha capgirat el llenguatge i allà on no arriba et treu un mot nou, no?, diguem-ne, i fa una concessió extraordinària, que és que dona la paraula al paisatge, al bosc, és a dir, la cal·ligrafia és l'arbre o és la bardissa, diguem-ne, no? Ho ha girat, això, o sigui, no és ell que aixeca aquest notarial amb més encert o més esbrat o menys, sinó que ho gira, és la muntanya qui ella mateixa ja et parla, que ja és cal·ligràfica, diguem-ne, no? Això jo trobo sensacional. I després hi ha la qüestió personal, biogràfica i biològica, encara vull semblar determinista. Clar, això és molt personal. Jo, per exemple, en el bosc, sobretot en el bosc, no aquests boscos vivaldians, tenim un complex de nord, fins i tot paisatgístic. Fixeu-vos en els calendaris.
d'aquests calendaris, no diré noms de les entitats financeres, però sempre veus vaques i muntanyes clapissades de neu, abets, aquesta visió vivaldiana dels arbres vermellosos, estacionals. No, heu vist mai un calendari amb els alzinars, amb les suredes? Imagineu-vos a Vivaldi que hagués fet les quatre estacions aquí a Olzinelles o aquí a Foirosos, hagués fet les quatre estacions. Aquesta cosa de, en els nens a l'escola que saltava la caiguda de la fulla, però si no cauen les fulles, d'aquí no ens cauen. Només és aquella morera mig blincada que hi ha allà al pati de les patacades que li han fotut i que el senyor Antonio fa tres setmanes que no la rega. I això és la caiguda de la fulla, que l'exaltem els docents fins al capdamunt. Aquí no es belluga res, però és una exaltació. L'arbre més important nostre, el més dominant numèricament, li diem pibord. Que és el pitjor que es pot dir, no un pi. En qualsevol pibord li diem. És com podem anar bé, pibord. Clar, és a dir, un sentiment de sud, de complex i millor paisatgístic. Foteu un poema en un pibord. O un quadre en un pibord. Clar, tothom va a la Garrotxa, a la Fageda de Santa Fe. Bueno, és una exaltació, és aquest nord que sempre, sempre quedem embadalits amb el nord, sempre, fins i tot amb això, qui ho havia de dir? Jo crec que ho podem deixar aquí perquè trobarem l'arròs covat avui, sí,
Bé, jo aprofito que tinc el micro, ja parlo jo també. Jo volia desvelar una petita mentida que m'ha anat mantenint a les 8 trobades i jo sóc companya de feina de l'Antonio. I sí, ho haig de dir ara. I és que les trobades posa que les ha organitzat la biblioteca i la veritat és que totes les trobades el mèrit és de l'Antonio Bueno i demanaria un aplaudiment per l'Antonio perquè ho ha fet tan bé.
Gràcies, però som un equip. Si jo preparo això, deixo de fer altres coses que fan els companys. És un equip. Gràcies. Gràcies a tots vosaltres per haver vingut. Estem molt contents de com han anat totes les trobades i estem molt contents de com ha anat aquesta.
Aquest tast de lletres el trobareu penjat al web santsaloni.cat/ràdio a l'apartat de programes especials. Bona nit.